Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La Fiscalia Superior de Catalunya ha requerit als Mossos que precintin els centres de votació amb l'antelació suficient i, en qualsevol cas, abans del 30 de setembre d'aquest dissabte. A més, reclama que el segellat sigui inviolable i que als col·legis i altres punts s'hi col·loqui un cartell que avisi de la responsabilitat penal en cas que es trenqui. D'aquesta manera, la Fiscalia demostra que no vol cap col·legi electoral obert diumenge i ha donat aquestes instruccions als Mossos per evitar-ne l'obertura. D'altra banda, és notícia la reunió que Mariano Rajoy acaba de tenir amb Donald Trump a la Casa Blanca, tot just 5 dies abans de l'1 d'octubre. A l'agenda oficial de la trobada no hi figura la situació a Catalunya, tot i que un dels objectius del president del govern espanyol és aconseguir una declaració de suport del president dels Estats Units a l'actuació de l'executiu espanyol en aquest conflicte. Està previst que aquest vespre a hora catalana hi hagi una roda de premsa conjunta als jardins de la Casa Blanca. I després de la reunió que ha tingut avui el govern català, el conseller de la presidència i portaveu Jordi Turull ha dit que no donen detalls sobre l'1 d'octubre perquè hi ha, segons ha dit, un estat d'excepció. El portaveu Turull ha anunciat un recurs de l'executiu de Carles Puigdemont contra la decisió presa per la Fiscalia que l'Estat assumeixi el control de la policia catalana. I també és notícia que s'han trobat dos cadàvers avui a dins del pantà de Susqueda. Els Mossos els han trobat i estan investigant a través de la identificació dels cossos si corresponen a una parella desapareguda ara fa unes setmanes, parella del Maresme. De moment no s'ha fet oficial, això sí, cap connexió entre els cossos trobats i aquella desaparició. I un últim apunt, us expliquem que Espanya ha acollit només el 14% dels més de 17.000 refugiats a què es va comprometre a acollir ara fa dos anys. Els estats membres de la Unió Europea han rebut 29.000 d'aquests refugiats i l'estat espanyol no ha arribat a aquest petit percentatge, concretament 1.280 sobre el total de 17.000 que havia d'acollir. Aquesta mitjanit expira el termini. Fins aquí l'actualitat. Us deixem avui amb el programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Un poema no és per recitar-lo, sinó per incendiar el món.
Josep Palacios. El laberint i les nostres ombres en el mur. 1993.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor. un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Diu el diccionari que l'optimista és aquell que tendeix a veure i jutjar les coses tenint en compte el seu aspecte més favorable. És a dir, és aquell qui veu el got mig ple o el típic amic que posa un toc de color als nostres dies grisos. Però els optimistes sembla que estiguin en perill d'extinció. Ens trobem en una societat on tothom tendeix a queixar-se i a la crítica fàcil, i els qui sempre veuen el costat bo de les coses són qualificats d'il·lusos o de poc realistes. Les xarxes socials també s'omplen de crítiques i molts programes de televisió es dediquen a la discussió i a fer mal ambient de manera constant. I com ho podem fer per sortir d'aquesta espiral de negativitat? Com podem ajudar a fer que els nostres fills transformin les dificultats en oportunitats? Per això avui dedicarem el nostre programa, el Paraules d'Amor, a parlar de l'optimisme i de la visió positiva de la vida. I també donarem consells per gaudir de les petites coses de la vida quotidiana. Fer esport, llegir un bon llibre, un cafè amb un bon amic o un missatge d'aquells que ens fan somriure. La vida està plena de detalls que ens ajuden en el nostre dia a dia i, per tant, hem d'aprendre a prioritzar aquestes bones estones. I encara que no tot sempre és de color de rosa, cal donar la importància justa als problemes sense fer-ne un gran massa. L'optimisme és una virtut que s'encomana i que ens ajuda a millorar a nosaltres mateixos i també ens ajuda a fer feliços als altres. Avui, doncs, encarem un nou programa carregats d'energia positiva i amb ganes d'encomanar la passió per educar en positiu i fer feliços els que ens envolten. Avui, doncs, a Ràdio Estel, parlem de l'optimisme. Comencem. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return. For grace, it's a beautiful day.
Programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Jo que estem escoltant és la cançó Beautiful Day. Quin dia tan bonic. Avui parlem d'optimisme, parlem de les coses bones de la vida i parlem, sobretot, d'educar en positiu. Ja veureu que el nostre equip d'orientadors familiars del FER sempre són positius, sempre transmeten molt bon rotllo i segur que aquesta mitja hora de tertúlia la gaudireu moltíssim perquè venen carregats d'energia i positivitat. Els tenim aquí, tenim la Gisela Pruna. Gisela, que no tenim gaire la ràdio, però ens encanta quan vens, no?
A mi també.
Sí, no?
És una il·lusió, m'aixeco diferent.
T'aixeques diferent. Avui toca la ràdio, ja es veu amb el teu somriure, o sigui que positivitat a tope.
Bueno, aquí tenim, sempre.
Teniu a la Dolors Viaina, que sí que la coneixeu més. Hola, Dolors.
Hola, bona tarda.
I també teniu un clàssic del Paraules d'Amor, a l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs us ho deia, orientadors familiars del FER, pares de família, la Gisela potser no, perquè és superjove.
No, 26. Queda menys per 27, però...
A poc a poc. I, a més, persones, com us dèiem, molt positives, que sempre intenten educar i treure aquest costat bo de la vida. Perquè darrerament hi ha com aquesta sensació de que, dèiem a la introducció, que sempre estem com més queixosos, no tinc temps de res, com estàs i la resposta és anar fent, no? Com estàs? Estic, no? No acabem d'acabar de trobar el costat bo i sempre, si estàs superpositiu, sembla que estiguis, sincerament, una mica passat de voltes, a vegades, no?
Totalment.
Estan en perill d'extinció els positius? Hem de ser negatius en aquesta vida
No, mai. Jo crec que una persona que és positiva sap el que és important a la vida. Les coses passen, no? I ell tria com viure-les. Per exemple, no? Arriba diumenge i la gent ja comença a pensar en dilluns i ja pateix, no? I comença a no somriure.
Si el diumenge a la tarda és dramàtic, no?
Sí. I llavors arribes dilluns al metro, veus unes cares que dius, però què està passant? O sigui, anem al martiri, no? Anem a treballar. Avui en dia és veritat que si ets positiu i somrius, vas contracorrent. I has de lluitar, la teva posició. Jo m'he fet un firme a propòsit de somriure al metro al matí. Dic, a veure a qui l'enganxo, no? Perquè és una cosa que s'enganxa, el ser optimista,
El somriure, no?
Sí.
Ara que deus ser l'única, eh? Tens un somriure molt bonic, però deus ser l'única que vas amb el metro amb el somriure un dilluns al matí.
Segur que deu contagiar amb algú.
Això s'encomana, no? La positivitat s'encomana. No, Maria Dolors, tu què penses?
Jo penso que l'optimista sap diferenciar el que és... L'optimista de debò, parlem. El que és substancial, el que és el més perifèric, el més anecdòtic, no? Quan van començar aquelles bosses en el supermercat que ens les cobraven, hi havia gent que estava tot el dia muntant un pollo a tots els negocis que anava i posant-se de molt mal humor i fent cues i posant a la gent de molt mal humor.
Sí, per una bossa. No?
Per una bossa que, en definitiva, són 5 cèntims, senyora, 3, 2, 1, depèn del que ens cobrin, senyor. Llavors, allò t'ha d'amargar realment el dia i has d'amargar, doncs una miqueta fer aquest cribatge, no?, de coses que són realment importants, de no deixar que ens amarguin el dia i d'altres coses, doncs que... Bueno, pues ens agradarà menys o ens agradarà menys, no? Però allò no pot amargar ni tu amargar els altres.
Que les bosses de plàstic no ens amarguin, no? Que són bestieses.
No, el tenir que pagar això. He posat aquest exemple, és una tonteria, perquè la meva feina va passar i han muntat la gent verdaders... saraus allà fora perquè no volien pagar una simple bossa, els semblava molt injust i discutien, i si fas propaganda i si no, i si poses el logo de la teva empresa...
Sí, que no val la pena desgastar-se.
Realment aquesta persona, la calentada que ha agafat, li ha sortit a compte, ha marxat amb la seva dona i la seva dona, el sofocón que ha agafat al costat d'ell, li ha sortit a compte, realment aquest dia, doncs que a vegades ens calentem innecessàriament. I llavors, clar, per llei de gradualitat, si ens calentem amb coses petites, fem una llei de reacció molt potent, doncs quan les coses són més importants, i bueno, ja no t'explico com pot arribar allò. És d'alguna manera també agafar aquell hàbit, doncs una mica de la serenor davant de les coses, no? I a respondre amb proporcionalitat. I a vegades no responem amb proporcionalitat.
Sense enfadar-nos tantíssim.
Però penso que això que diu la Gisela, que l'optimisme... crea bon rotllo, i que quan ell apareix en el vagó, segur que hi ha algun altre que somriu i que gràcies al seu somriure...
El dilluns aquest, no es fa tan dilluns,
ell el
no?
Farà amb
es
un
fa
altre.
Una miqueta més
sí,
light,
sí.
No? Aureli.
Bueno, jo crec que amb la introducció que has fet, i has parlat de que és una virtut, que és una qualitat. És una qualitat perquè de vegades es vol amagar com un defecte, com dient, bueno, pobre home, és optimista, si sapigués com està el món... Bueno, un moment. És que la realitat no és que tot és dolent, tot no és dolent. hi ha coses que estan malament, però tot no. L'optimista és aquell que és capaç de descobrir la quantitat de coses bones que hi han i que de vegades, com que no les vol doncs, gaudir o les amaga, es pensa que tot és dolent. Per tant, és una qualitat. I una qualitat que jo crec que té doncs, la particularitat de que et fa eficaç, perquè una persona que d'entrada no és optimista, doncs com que creu que ja d'entrada allò ja no sortirà, doncs possiblement ja no lluita per treure objectius. Per tant, és una qualitat i que l'hem de defensar, és com un estil de vida, que un normalment, si ja ell vol ser optimista, intenta ser optimista, pretendeix ser optimista, arriba un moment que doncs, arriba a aconseguir l'optimisme dintre seu i que, per tant, és una qualitat que té repercussions a l'entorn, en el voltant teu.
El que passa és que ser negatiu és com més fàcil, no? Perquè, clar, imagina't que durant tot el dia et diuen 20 coses bones i te'n diuen una de dolenta, ja et ben asseguro que te'n vas a casa amb la dolenta. Sembla que les coses bones no calin tant amb nosaltres com la negativitat.
Potser s'hauria de fer l'exercici d'acostumar-se...
A valorar més aquelles 20 coses bones que ens han passat.
Inclús amb els nanos, eh? Hi ha una cosa que vaig llegir d'una llegenda dels Tolstoi que deia que hi havia un gos que l'havien atropellat. I llavors anava passant gent, quin fàstic, ai, que brut, ai, quina pinta. I el Tolstoi explica que va passar Jesús, perquè això ell ho pinta d'aquesta manera, i va dir, ai, quins dents més blancs que tenia, no? Pues segur que veure els dents blancs d'aquell gos atropellat seria difícil, no?, malmès. Doncs d'alguna manera, acostumar-nos a tenir aquesta visió d'entre les coses que hi ha, que són evidents, perquè o si no, no seríem realistes, que són evidents que no són positives, doncs veure aquests dents que són blancs, no? Tindre aquesta capacitat d'urgar com qui, quan vas a les rebaixes i entra un sac una caixa de roba, hi ha gent que té l'habilitat, o amb un mercat d'aquests ambulants, de treure una cosa, un xollo, no? Una cosa bonica. També és una manera de veure. A vegades hi ha amigues meves que em diuen m'agrada molt anar amb tu perquè de seguida ho veus. No? És tenir aquell cribatge del que no t'interessa i ja no t'hi paris. Ves allò que t'interessa, no? No perquè no ho vegis ni no hi sigui. I és. I ja està. Però a mi m'interessa el xollo perquè m'he de perdre amb l'urrona que no ho vull. Pues això mateix, transportar-ho a la vida, no? No?
Deixar de banda totes les coses negatives que potser són menys de les positives. No, Gisela,
sí,
tu també
sí, ho veus. És ensenyar, jo crec que, a disfrutar de les petites coses de cada dia. Uh-huh. Cada dia tu dinaràs, cada dia aniràs a treballar. Tu pots escollir com viure-ho i com transmetre-ho als altres, no? Són coses que estan a les teves mans i altres que no estan a les teves mans. Uh-huh. I també crec que és important que una persona optimista està molt lligant, no sé què penseu vosaltres, que té molta pau interior, no? Un ha de saber que hi ha coses que no pot canviar, o hi ha coses que li costaran canviar, o hi ha coses que no pot sol, que s'ha de deixar ajudar, i arribes fins on arribes. Per tant, és important dir que l'optimisme està lligat a la pau interior que té una persona i, sobretot, a on demanes l'optimisme, no? Amb qui et dirigeixes per ser optimista? Qui t'ajuda a ser més optimista, no? Perquè enganxar-se i sumar-se al carro de queixar-se sí. És el més fàcil, no has de fer ningú esforç. També cal dir que l'optimista ha de lluitar, no?
És una paraula... A vegades no surt sol, no, això?
No, és una paraula que avui en dia, no sé, l'altre dia anava amb una amiga a una tenda a comprar unes flors i tot eren lemes de les llibretes aquestes que surten lemes de disfruta cada dia, tu puedes, no? I al final només són paraules. Si tu no fas fets que això ho respaldin,
Es queda una frase de llibreta.
Exacte,
no?
I el que necessites és la lluita per fer les coses. La paraula lluita avui en dia tampoc té molts fans, no? Com es pot dir, perquè lluita dius...
Això serà una feinada,
exacte,
eh? Dius, jo vull ser positiu, però que em surti una miqueta més fàcil, no?
Exacte.
Sí, però ara m'ho poses molt fàcil quan has utilitzat aquesta paraula que dius et fa por dir que lluita. Però és que un creix amb l'adversitat. O sigui que sempre aprofito per fer una cunya publicitària de l'orientació familiar. Des del punt de vista de l'orientació familiar, la millor manera d'educar els fills és que tinguin dificultats, és que es creixi amb la dificultat, amb xarxa, perquè tu estàs darrere.
Sí.
No els deixes els fills de qualsevol
caure
manera.
Caure sense res.
No, 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 no. per nedar no te'n vas a un oceà, no? A una piscina.
Manguitos, no? Poc a poc.
Bueno, tu, però vull dir, es creix amb les dificultats. I, per tant, és veritat que, com deia la Gisela, que la paraula aquesta, però és que si no hi ha lluita, no creixes com persona, no estàs creixent. Per tant, l'optimista, per naturalesa, ja sap que ha de lluitar per aconseguir fites que fins i tot l'il·lusionen. I fites que valen la pena. I fites que valen la pena, perquè encara no hem parlat de cap fita, però si ara féssim una llista de coses que valen la pena...
No sé, n'hi ha moltíssimes,
no? Bueno, doncs val la pena lluitar pel matrimoni. Val la pena lluitar per fer una
carrera universitària. Sí.
Val la pena per que sigui, no? Doncs això que val la pena, si tu vols, com Gisela, no, dius que no està de moda i tal, però en el fons has de lluitar. I això creix la persona amb la lluita, eh? Per tant, que estàs fent el que, el que has de fer.
Lluitar per superar dificultats, i això ens fa créixer i madurar, i també entendre, i a valorar també, suposo, les parts bones. Les dificultats també ens ajuden, el que dèiem una mica, no? Els dies grisos també ens ajuden a valorar els dies que tenim molt de color.
Però jo diria que inclús amb els dies grisos, perquè a vegades pots esperar que passi el dia gris o la pluja, i diu, va, doncs quan pari de ploure ja millorarà tot. És que a vegades no para de ploure, amic meu, amiga meva. A vegades plou molts dies seguits, a vegades tot és molt negre, molt, perquè la circumstància familiar, una malaltia, tal, doncs fa que sigui una cosa que a vegades els problemes que tenim són petits, però a vegades tenen més entitat, són més grans, i llavors plou. Doncs fins i tot has d'aprendre a ballar i a cantar sota de la pluja, no hi ha més. Perquè tu no triaràs el dia ni el temps quan pararà. Allò no dependrà de tu. El que depèn de tu és com tu entomis aquella situació. Amb això em feia gràcia... Bueno, gràcia, és una manera de dir, que m'agradava el comentari d'una persona que és arquitecte, que va ser segrestat a Mèxic, es diu Bosco. I aquesta persona parlava de que amb una habitació molt reduïda, de 3 metres i una miqueta més, 3 metres, doncs aquella persona va trobar la llibertat. I ho vaig tenir que llegir 2 vegades. Què està explicant? Doncs està explicant la llibertat interior, perquè a l'estar segrestat ja no ho podia decidir. Us poso una cosa bèstia, eh? Allò no ho podia decidir, però sí podia decidir com ell entomava aquella situació. No està majareta, ni acabat boig, i val la pena llegir-li un llibre que ha fet, perquè és molt interessant, perquè realment jo penso que a mi no em passarà mai. Si aquest senyor sap entomar això amb aquest esperit positiu, en el fons, ell també parla de la creença en Déu, que li va ajudar, doncs això és una cosa curiosa. I lligat amb això, volia comentar, ja que he parlat d'això, de la creença en Déu, que moltes vegades les persones que tenen confiança en Déu es troben amb coses molt, molt espectaculars, no? A vegades. L'exemple, doncs, una cunyada meva que fa just 4 mesos es va quedar viuda, un germà meu, que es va morir, sobtadament, no? Aquesta persona, quan parles amb ella, et parla de lo que Déu l'ajuda amb els fills, que en té 5, i de que no pot estar més que agraïda. Jo és que la truco per animar-la, però és que m'animen a ella, a mi. Llavors, aquesta persona, què és el que té? Pues té una gran confiança en Déu, un sentit positiu, busca la part bona. Una altra persona relacionada amb la meva família va quedar vídua fa anys i panys, i és una persona gran. O sigui, dintre del que és la vida, caldria pensar que és fàcil... pensar
que és llei de vida.
Que és llei de vida, no? Diríem. Sí, sí, sí. No era l'altre cas. Pues aquesta persona sempre està en un estat com... No és depressió, però està trist, depressiu, de que perd el marit i sempre plora.
Aquesta l'has d'animar.
Aquesta sí, l'has d'animar. I has de vigilar que no t'enfonsi ella cap a baix. Pues també una mica saber amb quines persones... si jo tinc un dia avui molt xof, us trucaré la primera, francament. D'alguna manera, tots volem persones positives al nostre costat. I per això nosaltres també volem ser positius, perquè els positius tenen més gent i creen més bon rotllo i creen més tot, no? Però què és una elecció? Us vull dir amb això que és una elecció. Que tant una com l'altra són vídues i una ha decidit que ella es mantindrà en peus i que té una família i mira la part bona, de dir, mira, doncs tinc aquests 5 fills que em recorden el meu marit. Això ho deia fa pocs dies. toma ja. Un altre diria, quin horror, i damunt 5 fills. Doncs no, 5, que cada un li recorda amb alguna cosa al seu marit. Toma ja.
Déu-n'hi-do, quin testimoni, no? Sí, Déu-n'hi-do, sí, quin sí. exemple de positivitat,
sí, sí,
d'optimisme i d'encarar la vida, doncs, veient el got mig ple i no mig buit. La veritat que si has de triar entre ser positiu o ser negatiu, entre el pessimisme i l'optimisme, és molt fàcil triar l'optimisme, perquè el pessimisme, al final, només ens porta coses dolentes, no? Què penseu dels pessimistes? Quin avantatge té ser pessimista?
Ja per si mateix,
no, el pessimista que, bueno, perdona, que no té ara, cap
avantatge. Una anècdota que no és certa i no té a veure amb la realitat, i que probablement els oients la coneixen. Però a mi em sembla que és molt representativa. No és veritat, perquè segur que no ha passat així. D'aquella empresa que va enviar dos... Bueno, a dues persones de l'empresa per investigar un mercat. I se'n van anar a un país del Tercer Món, a dos països, a veure com estava l'assumpte. Venien sabates i tal. Total, que quan van tornar, es van trobar un va dir, escolta, ho tenim molt malament, Allà la gent no utilitza sabates, Tots van descalços, no hi ha manera. Va venir l'altre i diu, escolta, ens posarem les botes. No tenen sabates. Allà és que tenim un mercat... Està...
Brutal,
Tot això segurament no ha passat i tothom s'ho ha inventat. Però sí que reflecteix que l'actitud, per això he de dir que és un estil de vida, l'actitud positiva, veus reptes de banda. Perquè ara mateix, quan jo deia abans de que fes una llista de temes importants, per exemple, el matrimoni, amb la quantitat de matrimonis que es trenquen, no sé què, no val la pena casar-se, faries una llista i començaria... D'acord, a última hora, un arriba a la conclusió que efectivament... Però és un repte, dic, a veure, però no... Segur que hi ha persones, segur que jo, i jo, i si més no, un posa tot allò de la seva part. Això és un repte. I quan parles d'això, pots dir polítics, la majoria són corruptes. A veure... Doncs mira, jo, si pogués, me la diria a la política, i estic parlant amb gent jove que té possibilitats d'arribar, però jo no seré corrupte. No sé, i a més jo, tal, i a més jo em dedicaré... I a més, a veure, ja d'entrada, plantejar-lo com un repte, o plantejar-lo com una cosa que d'entrada ja és negativa perquè fracasses, és molt diferent,
És veritat que la negativitat, la llista sempre és com més fàcil, no? Sí. Et penses, no sé, la maternitat, de matinar, el nen estarà malalt, dormiré menys, sortiré menys... I quan vols parlar de les coses positives, et sona a vegades com massa ensucrat, però... massa carrincló, no? Com queda... Ai, què diré de bo, no?
Però és que jo recordo, mira, també és una cosa... Ara m'ha vingut en aquest moment al cap, una vegada. Justament tenien 4 fills, però ja era jove en aquell moment, I era jove, tenia 30 i... Bueno, 30 anys. Bé, doncs... I estava davant d'una bodega i estava un camió de cerveses allà. I estaven comentant... Jo estava esperant que em toqués i estaven comentant... Perquè, clar, la gent amb els fills... Ja, clar, si tens fills, després no pots prendre una cervesa. I aleshores jo tenia pressa i dic, mira, escolti, aquest camió de cervesa i tots els camions d'una empresa determinada, que no vull dir quina és, d'aquesta cervesa, no els canvio per un sol dels meus fills, m'entén? Tots els camions no els canvio per un sol dels meus fills. Clar... Però, clar, és que arriba un moment de la conclusió de que aquestes persones que només volen negatiu, que tenen raó, i s'equivoquen. S'estan equivocant.
Tenen...
Un fill teu val més un camió de cervesa.
O que surti qualsevol nit.
Tu el canvies.
No canviaria per res.
Val.
Però bueno, sí que és veritat que costa molt que el missatge positiu a vegades et queda com massa... No? Com si visquessis en una bombolla de color de rosa.
Però ara ho he dit així amb força, perquè m'ha vingut al cap de dir... És que de vegades ho has de dir una mica. Escolta, és que és així... No canvies.
És que no ho canvio per res de la vida, i punt, no? Per mil nits d'estar dormint tranquil·lament, ja prefereixo desvetllar-me. No? Digues, Gisela.
Jo crec que, amb el que esteu dient, crec que també és important dir que un optimista sap riure's d'un mateix. És que no hi ha cosa més bona que riure's d'un mateix. Que caus, doncs et rius. Que has quedat malament, mira, doncs et rius. Treure importància, no? De les coses. Just l'altre dia estava en el bus i veia gent... No, perquè l'optimisme és important com... M'agradaria centrar-me com amb la gent gran, no? I en l'autobús vaig trobar unes senyores que anaven molt de pressa a l'autobús. I elles es reien de si mateixes de... Ai, que no em puc aguantar, no? I rodaven per un costat i cap a l'altre. I després cap a l'optimista dels joves, no? A vegades els joves se'ns diu que som uns idealistes, no? Que no vivim amb la realitat, que la nostra força està desmesurada i volem canviar el món de coses molt irreals,
no? Oi, de bo fos així, amb tots els joves, no?
No,
però, escolta, és bastant així, el que passa que no ho sembla.
No ho sentim tant, no?
Segueix perquè vas per bon camí.
No, però...
Jo m'identifico, vull dir que és així.
És veritat que hi ha joves idealistes i que volen canviar el món.
No gosen dir-ho.
clar.
No, o l'entorn, sempre tens algú. Quan tu vols, tens una idea de canviar el món, sempre et ve algú et diu, a veure...
Toca de peus
a terra, centra't en la teva carrera, centra't en buscar una parella, centra't en les coses importants de tu mateix. Després ja arreglaràs el món.
Sí, deixa't de fer volar coloms i toca de peus a terra.
I jo crec que tenim que reivindicar i de fer coses de voler canviar el món i mostrar l'optimisme. I a joves que potser s'han desanimat pel camí i s'han oblidat de viure l'optimisme, de que ells poden canviar el món, que per canviar el món és cert que no fa falta anar-se'n a l'Àfrica, per exemple, el teu barri mateix el pots canviar, estic completament d'acord, no? Però sí que és important ajudar a veure la gent, no? De que pots ajudar en el teu entorn i que depèn de tu com a persona.
Tenir somnis, tenir il·lusions, això et fa més positiu, no?
Jo diria que amb això ho lligaria molt amb l'actitud del perdó, de saber perdonar els altres i de saber-se perdonar un mateix, no? Perquè hi ha moltes vegades que ens desanimem perquè ens han fet una sèrie de persones unes malifetes, com més anys han viscut, més oportunitats han tingut de rebre'n.
De decebre'ns.
I llavors ens arriba un moment que diem, bueno, prou, perquè ja la vida ja m'han anat moltes, no? Sense adonar-nos compte que quan nosaltres tenim la capacitat de perdonar és quan tenim la capacitat de començar de nou una altra vegada amb aquesta il·lusió que ens deia la Gisela. Això ho il·lustra molt bé la Kim Puk, que és aquella nana que va ser cremada amb la bomba que va caure a Hiroshima, i surt una fotografia d'ella tota cremada.
Famosa, exacte. No?
Pues ella explica, resumeixo, tota la seva vida intentant lluitar contra la persona que li havia tirat, que havia disparat, fins que logra tenir un vis-a-vis amb la persona
que
ho havia fet i el perdona. Tota aquesta història de perdó passa les seves misèries i dificultats. No és fàcil. Però en aquell moment és quan ell explica que s'allibera. Diu, és que he perdut el temps, he estat molta vida buscant aquest rancor, aquest tal, i això no m'ha ajudat gens. Pues aquesta actitud del saber perdonar els altres. Això ho lligaria... Com ho podem fer? Diu, bueno, això està molt bé, però en concret com ho faria? Pues mira, saber veure en els altres que són un déu. Ah, quina bestiesa, però si la gent no tothom és un déu. Pues mira... Ara parlàvem amb la Gisela de les intel·ligències múltiples, les capacitats...
Déu-n'hi-do, quins temes, eh?
Sí, sí.
Les capacitats que té una persona. Pues, segur que la persona que tens enfilada, a la feina, a casa, a la família, que tu consideres que és tòxica, que no sé què, segur que amb alguna cosa és un 10, o un 9 i mig, va, un 9. Alguna cosa. Pues, aquella cosa que ja enfoca't en això, amb aquella persona... Perquè com que igualment la tindràs de veïna, de cosina, de sogra, de la feina, de... Allò de dir, és gent tòxica, me'n separo, no? És que no te'n podràs separar, perquè és la teva... No sé, el que vulguis dir-li. Doncs busca-li la part i enfoca't en allò, no? I aquesta part...
És un bon consell, buscar la part positiva quan a vegades tenim algun filat. És veritat que només sabem parlar del negatiu.
I llavors és que, a més, cada vegada és un bucle que no en sortim.
Que no en sortim.
I després la part de saber-nos perdonar nosaltres mateixos, Aquesta és heavy. Les coses que no ens han sortit bé, ens matxaquem moltíssim. Els cristians ho tenim, catòlics, ho tenim molt més fàcil, la veritat, per què enganyar-nos? Perquè la confessió amb això ens ajuda. Però,
com un lifting,
sí,
no?
Sí,
és una mica rejuvenit i renovat.
Però, si més no, quan nosaltres meditem amb la quantitat de culpes, de pors, de tot que tenim acumulat, doncs, d'alguna manera hem de saber, amb serenitat, fer l'exercici de pensar-ho i una miqueta saber-nos disculpar. Allò ja ha passat, allò ja està. Amb això jo, una imatge que tinc molt... que m'ha servit sempre molt, és la de la pel·lícula de la passió, de la missió, que és... una persona que carrega un feix amb tot d'estris pujant per un precipici. I va arrossegant allò i torna a caure i no arriba mai a dalt de la muntanya, no? Que la pel·lícula vol ser el símil de les culpes que ell porta.
Sí,
fins que arriba un nano i de les culpes del que ha fet ell en el passat i tot això que s'encarrega, va matar amb un germà i tal, que li talla aquesta xarxa, no? Pues en aquell moment queda alliberat. Pues escolta, no esperem que ens talli un altre la xarxa, sapiguem-la tallar nosaltres, no? I alliberar-nos de tot allò. Penso que aquesta actitud de perdó, sabent-nos perdonar i perdonar, és bàsica.
buscar coses positives als altres, sobretot als que ens costa, i nosaltres també autoperdonar-nos i tractar-nos a nosaltres mateixos a vegades com tractarien els altres, que a vegades amb els altres ho perdonem tot i a nosaltres no ens costa més, de ser bons amics amb nosaltres mateixos. També vosaltres que sou orientadors familiars, suposo que el tema d'educar en positiu també surt a les sessions. Per fer que els fills siguin positius, suposo, Aureli, que al final el millor és l'exemple, no? Perquè si a casa ens veuen criticant o mirant programes on només es matxaquen els uns als altres i només hi ha crits, això després també ho veuen els nostres fills.
Sí, bueno, efectivament. Eduquem pel que som. Pares optimistes transmeten optimisme. Això és el que ho has dit, això és així. Però també, ja matitzant una mica més, doncs aleshores les coses es poden veure des del punt de vista, diguéssim, de la virtut o, diguéssim, del vici. És a dir, hem de fomentar, per exemple, per posar un exemple, la generositat. I dius, per què? Perquè fomentant la generositat, oblida't de si... Ja, més que castigar perquè sigui egoista, perquè va a la seva, que també, a millor alguna vegada, escolta, això, però sobretot que siguin generosos, que aprenguin a donar, a donar-se. Això és positiu. No és allò dir, vés amb compte que el teu germà... No, 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 tot el positiu. I això té grans repercussions. Per què? Pues perquè qualsevol altre tema que agafis, per exemple, doncs, professional, per exemple, matrimoni... Un bon marit no s'improvisa. Un bon professional no s'improvisa. Una persona que vulgui ser útil a la societat, que vulgui fer coses, o realment, globalment, és generós, positiu. En canvi, si has dit, això ho fas malament, doncs serà només això que estàs, diguéssim, dient que no ho faci. Generós, donar-se, i què? Doncs no et preocupis, vés coses. I li presentes un panorama de fer el bé amb tot el que pugui. Això és el que és positiu. I sempre...
Fer el bé i donar-se als altres.
I de vegades,
no només material,
ja que dius d'orientació familiar, a vegades sí. Els pares han de, una mica, per recolzar-ho, dir, per cert, això que has fet ara està molt bé. Més sí. Que dir-li, veus, has fet això malament... Molt bé, escolta, tu no saps com m'alegra cada quan... Que bé que ho has fet. I això estimula. I estàs educant en positiu.
Això també és veritat que ho hem de tenir en compte, no? De ser, a vegades, aquestes lluances que ens passen per alt, que a vegades només són bronques, no?
Fins i tot quantificar-les, si fa falta. Mira, faré 4 de bones i 2, una de dolenta. Bueno, això ho dic
més de bones,
No, no, però vull dir, li faré 4 lluances, I mira, un dia de tant, ja li he fet 4, però li vull dir, escolta, tu, per cert, has deixat desordenat això 2 dies, A veure si demà ho fas bé.
Però la resta està molt bé.
No, és veritat, els pares així ajuden molt, però a vegades és complicat. Jo crec que per educar, jo no tinc fills, però penso que s'ha de... ja no educar els fills, sinó a tothom, no s'ha de tractar la persona com és ara, sinó com pot arribar a ser. Llavors tu ja la projectes cap allà.
Que bonic.
No, és important i costa de dir, home, no et tractaré com un desordenat, sinó que et tractaré com un ordenat. I llavors la persona ja s'anima a ser ordenada, perquè si no crees el que es diuen les etiquetes. Sóc un desordenat, doncs jo ja m'ho crec. I ja tinc el meu rol.
I com que sóc desordenat, aquí ho deixo.
Exacte.
No?
I potser un dia començo, l'altre dia m'explicava una nena. És que, clar, he començat a ser endreçada a casa i vaig fer ordre a l'habitació. Va arribar la meva mare i em va dir, a veure quants dies et dura.
Home,
i em va desanimar.
Però aquesta frase moltes mares prendran nota.
Sí, perquè
sona, que sona això?
Sí. Per això tots hem rigut de seguida, perquè ens hi hem vist reflectits, em sembla, no?
Per això és, ho torno a dir, tractar la gent com pot arribar a ser i no com és ara, no? Veure el seu potencial.
Amb això es va fer un experiment amb 3 classes... I els que hi havien abans, recordareu, els que sou més grandets, els grups A, B i C, que moltes escoles dividien segons l'aptitud intel·lectual. Mm-hmm. Es va fer un experiment que amb un col·legi gran, que hi havia diverses línies, van fer una barreja i els que eren A els van fer C al C i el C a l'A i el B es va quedar igual. Com va acabar, i ells no ho sabien, per suposat, com va acabar el començament de curs va ser aquest, i al final de curs, doncs els que tenien expectatives de ser l'A, que havien estat sempre el C, van acabar sent l'A. És gros, això. És el que deia la Gisela, no? Tracta amb una persona com vols que sigui, perquè llavors li dones la confiança perquè sigui. I també volia que no s'acabés el programa sense... Hem parlat de coses grosses i greus, però... gràcies a Déu, la nostra vida, doncs hi ha coses molt greus i després hi ha petites coses del dia a dia, com deia la Gisela, de saber-les disfrutar, no? Pues mira totes aquestes coses que secreten endorfines, no? Que aquesta hormona de la felicitat. Això està al nostre abast. No cal que ens toqui la bonolota. Nosaltres podem fer esport. Nosaltres podem conrear les coses que ens agrada fer, els hobbies. Nosaltres podem fer mirar un àlbum de fotografies d'èpoques que van ser molt feliços. Nosaltres podem somriure, podem riure, que deia la Gisela. Podem menjar xocolata, uau, que bé! Bueno, 70% cacau, eh? Podem pensar en positiu, podem aprendre alguna cosa nova, tenir aquesta actitud pues, oberta cap a les coses noves. Buscar totes aquestes coses que estan en el nostre abast que ens fan fàcil ser positius i veure les coses en positiu.
Déu-n'hi-do. Doncs tenim moltes coses que, a més, són bastant barates.
Sí.
Com, per exemple, també llegir un llibre. Ara en parlarem amb la Victòria Cardona, que precisament ha tret un llibre que es diu Educar amb 100 piulades, que és l'abecedari de les persones positives, perquè a vegades no cal complicar-nos molt la vida, sinó que llegir una bona conversa o una bona estona de ràdio doncs ens ajuden a ser molt més positius. Moltes gràcies a tots tres. Que tingueu molt bon vespre, que sopeu de gust i que gaudiu d'aquests moments, que cada dia té coses molt bones i les hem de saber valorar per ser això, una miqueta més positius. Moltes gràcies a la Gisela, a la Maria Dolors i a l'Aureli. I ens retrobem aquí a Ràdio Estel la setmana que ve. Moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
A Ràdio Estel, Paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella. Doncs hem escoltat el tema del cant dels ocells, que és un tema molt vinculat a les 100 piulades de les que ara ens parlarà la nostra convidada d'avui. Avui, a la segona part del programa, tenim amb nosaltres a l'escriptora, professora i orientadora familiar Victòria Cardona. Ella és un habitual del nostre programa i dels mitjans de comunicació i avui aprofitem que ha vingut als estudis de Ràdio Estel per parlar del seu darrer llibre, que es diu Educar amb 100 piulades, l'abecedari de les persones positives, de l'editorial La Vocal de Lis. Es tracta d'un llibre que ens ajuda a tenir més bon ànim i a evitar els missatges negatius. Cada pàgina és una piulada que ens permet educar i reflexionar a partir de frases breus. Un format que segur que agradarà molt als educadors i als joves d'avui. La tenim aquí amb nosaltres per parlar de tot això, la Victòria Cardona. Victòria, bona tarda.
Hola, Magda, molt contenta d'estar aquí al vostre programa.
Doncs estem molt contents que ens hagis acompanyat. Ara dèiem que és un llibre molt bonic, amb un format molt atractiu, sobretot per la gent jove, que era un llibre que segurament servirà a moltíssima gent per educar en positiu, no?
Jo crec que és un llibre que està fet... A veure, de fet, és un llibre que em feia molta il·lusió escriure i que l'he anat fent de mica en mica, saps? Mentre, esclar, mentre poses la rentadora, la secadora i vas fent les coses de casa, o estàs amb els nets o et surt una que t'arriba de fora, et diu, ai, una neta, m'acompanyes a comprar tal cosa... Vull dir, com la mateixa vida, no? I l'he pogut anar fent molt a poc, i llavors... Com que sempre he cregut que el més important en aquesta vida era ser positiu i ser alegre. I ser positiu per mi és dir, a veure, què em passa? Aquests són els fets. A vegades objectivar una miqueta el meu problema, no? Com si jo fos un altre. I és molt pràctic. Aquests són els meus fets. Aquí hi ha un problema, doncs busco una solució. I com que sempre he intentat ser positiva... i procurar inclús, saps com anem quan eres jove, jo, esclar, tu ets jove, doncs que vas agobiat i dius ai, que no tinc temps de fer això, de l'altre. Doncs dir, per exemple, no diré més que no tinc temps, aniré fent i m'aniré movent una mica cada dia fent el que pugui i diré com l'Scarlett O'Hara en el que el vent s'endugué, demà ja serà un altre dia perquè sempre ja farem, queden pendents. No? Llavors, això és ser positiu. I aquest llibre em feia il·lusió que fos ja per persones positives, perquè n'hi ha moltes que són positives i que s'esforcen molt en superar-se i amb bon ànim, esclar, ser positiu, tens més amics, ningú s'amarga per tenir-te a prop, al revés, els hi fas alegria. I llavors, aquí han anat sortint aquests tuits, tot això també, bueno, ho explico una mica l'història, tot això també ve de que quan vaig començar a fer anar Twitter, vaig pensar, mira que bé, amb poquetes paraules pots definir una cosa. I això és el que també els ha agradat sempre als meus fills quan els educava, que ara ja són grans i ja saben tot el que els hi vaig dir i el que van viure a casa, i tot el que a vegades a les meves netes i nets també els hi agrada, que siguem breus, amb una explicació i concrets. I el tuit, esclar, m'agradava molt. Llavors, després ja de veure que això del tuit funcionava, va ser ja fa 2 anys i mig o així que vaig pensar, doncs quedaria bé un llibre començant amb el tuit, perquè sempre he tingut costum també de posar frases. La frase al final no ens la descuidarem, amb qualsevol reflexió poso una frase d'algú, però llavors fes una reflexió o bé agafa una pel·lícula o una novel·la que porti un missatge que sigui adequat a la paraula de l'abecedari que tu vas pensant. Això
doncs,
és el que
doncs aquest és el format, frases sí. curtes, tot sí. comença amb una piulada, i a partir d'aquesta piulada doncs, ens poses exemples, ens sí. expliques situacions...
Sí.
No? Aquestes, ja veig que és un llibre multitasking, que has anat fent, que has anat recollint sí. mentre feies altres activitats...
Sí, 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 és així, és així, i per això ha quedat molt bé, perquè és molt, també molt pedagògic, no és llarg, saps? Però en canvi porta un missatge sempre molt positiu d'algun valor. Ja et dic, a vegades també, jo torno a veure pel·lícules que m'han agradat, a lo millor hi rebobino per veure una frase que m'ha agradat. Me'n recordo que quan vaig veure Los chicos del coro, que és una pel·lícula magnífica.
Sí, és preciosa.
Preciosa.
Es posa molt a les escoles, també.
També,
aquesta,
oi?
No?
Sí, I me'n sí, recordo sí. que ho vaig rebobinar perquè hi ha un moment en què ell no vol cantar, que hi ha allà tot el patronat i que es posa com xulo aquell nen de, i tancat de no obrir boca, i finalment canta, no? Llavors, i el Moranys, el professor, diu, o al revés, potser és el nen que
diu
Moranys,
sí, exacte. Sí, sí.
Moranys, en aquell moment, en els seus ulls, hi vaig veure alguna cosa que no havia vist mai, que era l'agraïment, no? Clar, llavors, és clar que havia hagut rebobinar una frase perquè dius... Caram, l'agraïment bé es mereix una piulada, no? Perquè si som agraïts, ja... És que som superpositius. Uh-huh. I aquell nen no ho era, perquè havia rebut dificultats com els nens, és clar, a la vida, amb famílies que no els hi han fet cas, etc. Llavors és molt maco això, no?, de poder trobar aquella paraula.
Frases,
començo amb l'A, no?
Sí, cites
amb l'A
de llibres, versada. També, no?
Exacte.
Cites d'autors cèlebres.
I me l'han format molt bé a la vocal de l'IS. M'han fet un format molt maco perquè cada frase dels coneguts aquests, una miqueta més prestigiosos i pedagogs, filòsofs, gent de que sap de creixement personal, llavors ho han posat com amb un dibuixet, no? Dintre, com amb una pissarreta,
un pòstit,
mm-hmm. En canvi,
per recordar, frases
sí.
per recordar.
I en canvi la parauleta la posen amb una pissarra. Mm-hmm. I el tuit la presenten amb l'ocellet, el meu ocellet que piula. Ai, gràcies, que m'ha agradat molt que poséssiu el cant dels ocells.
Home, és una cançó que ens havies demanat, deies que t'havia inspirat aquestes
Sempre.
Piulades.
Clar,
no?
És que també... Bueno, és que el cant dels ocells, per una persona com jo, que ja he viscut molts anys, recorda també a la mare, no? Perquè a casa meva hi ha el pare. A casa el cant dels ocells el posaven molt, en moments de festa...
Un clàssic de la cultura catalana.
Clar, que... i en moments de cada dia, era i ens posava sempre la pell de gallina tot, no? Sobretot jo mirava la meva mare i veia que la transportava a un altre món. I així vaig aprendre a estimar les meves arrels, també, que això és important, no?
Doncs aquests ocells que piulen ara i que sí. han servit d'inspiració per fer aquest llibre. Avui a la tertúlia hem estat parlant d'educar en positiu i potser és veritat que en la nostra societat anem tan ràpid que ens costa molt ser positius. Quan algú està sempre de bones, el veiem gairebé com un animal en perill d'extinció, no? Dius, ostres, què li passa a aquest que està tan content?
Et penses que està boig, no?
Sí, que s'ha pres alguna cosa, que s'ha passat de volta. vegades, no? Costa ja molt ser positius.
Sí, perquè potser també està una miqueta de moda. L'altre dia mateix que vaig anar a la televisió amb una entrevista, oi? A vegades em va fer gràcia i van dir, oh, és que la societat ha canviat molt, Victòria. Com? Esclar, jo, esclar que jo ho veig, que la societat ha canviat. Però una mica ha canviat amb el sentit de que potser sembla que tots siguem com un ramat i que tots diguin, ah, doncs es fa això, doncs fem això. No, home, el que és important és tenir una personalitat i destacar precisament per esforçar-te a millorar la societat, perquè tu també. I a la vida, la gent tampoc està tan positiva i optimista perquè els aconteixements realment són moltes vegades hi ha tristeses, però no només tristeses i tragèdies, que ara no és el cas. Llavors també, però això és diferent. Tu pots veure una tragèdia,
no?
Sí, exacte,
sí.
I comentar-ho, que diu que sempre es vol exterioritzar-ho. A vegades, per exemple, diré una cosa ara, si tu veus que aquelles escenes tan tristes del terrorisme, del que va passar a les Rambles, t'afecta molt i no t'ho treus del cap i et provoca una tristesa tan gran que estàs de mal humor, doncs redueix una mica les hores de televisió i dedica't a demanar, doncs, si ets creient, resa, doncs, per les famílies. A mi em va impactar molt pensar, doncs, quan penses tota aquesta gent que de sobte es queda sense un fill, eh? O sigui que el que és positiu no està ni s'ha drogat, ni s'ha passat, ni està boig. És una persona que s'esforça a solucionar les coses, jo crec.
Ens podem esforçar, no?, per ser positius, és a dir,
sí, una mica d'esforç.
Necessitem una mica d'esforç, sí, a buscar aquests moments que sabem que ens van bé i no entrar en aquest bucle de negativitat, no?
Exacte.
Potser de pantalles o de sí, feina, de dir, doncs, prendre un cafè amb una mica, em relaxa,
molt
aprofitaré,
ben,
no?, i ho faig.
A mi em fa gràcia, Magda, perquè en tu que et conec una miqueta ja. I mira, gràcies també a través de la xarxa, i que
també,
vas entrevistar l'altra vegada, però m'agrada que diguis això d'estar amb amics, perquè ho valores moltíssim, l'amistat. Jo et veig que tu ho fas moltes vegades,
sí,
de dir,
sí,
coses,
sí,
dels
amics.
A
mi em serveix, a mi funciona molt.
I el tenir una vàlvula d'escape, clar, sí, que si una vàlvula d'escape, a vegades, doncs, per compartir amb els amics les penes que tenim, doncs, també és buscar una solució als nostres problemes, o una vàlvula d'escape d'anar-te'n a fer footing, o una vàlvula,
sí, sí,
d'escape
de
veure una pel·lícula romàntica amb el teu home agafat de la mà. Ja sabem que t'enamores i que aquella força de l'amor, que et sembla que és una força gran, no la tindrà sempre, aquella vibració i aquella bogeria, perquè allò sí que és una bogeria.
No viuríem,
i no viuríem
5
anys seguits, diu el Lewis, que no es pot viure. Llavors, estimar, per exemple, i estar donant-se la mà amb el teu home i després comentar-ho, doncs també relaxa, no? Llavors hem de buscar aquelles coses que ens agradin. Inclús, et diria, quan ja ens superem i quan arreglem problemes, no ho hem de fer tampoc queixant-nos, és la vida. La vida, doncs, hi ha coses boniques i coses no tan boniques, i dificultats, i ombres, i llums, i llavors és anar vivint, no?
Sense amargar. És important gaudir de les llums,
clar,
no?, quan les veiem, perquè després, quan arriba l'ombra, dius, ostres, mira, quan tenia llum no ho valorava, potser,
no? I que fa molt por, l'ombra fa por. La Susana, sí, Tamaro ho explica molt bé en Estimada Matilde, quan diu allò que costa molt baixar al fons teu i trobar-te les ombres. Jo vaig pensar, home, esclar, quan et trobes tan limitat i que ets capaç d'enfadar-te amb una criatura perquè, pobre, s'ha despistat d'una cosa, o ets capaç d'agraviar un amic, un agravi petit, eh? Mm-hmm. O d'estar de mal humor i de morros quan, amb el teu home, perquè t'ha dit una cosa, pobra, que és diferent de tu i t'ho has agafat amb una susceptibilitat fora de mida, doncs, bueno, quan fas totes aquestes coses, i és la foscor nostra,
la foscor que tots tenim una miqueta,
doncs dius,
no?
Escolta, sóc així, i et poses a riure, eh?
I treure ferro, a vegades. No?
Perquè la gent que no és positiva, allò que em sap greu dir-ho, però, bueno, que tenen comportaments negatius, perquè no hi ha persones tòxiques. Hi ha comportaments tòxics, aquestes persones fan que tot el seu entorn quedi amargat. Uh-huh. I, en canvi, la persona que és positiva, que no vol dir que tingui una vena als ulls i que no vegi la realitat de la vida, aquesta persona traspua això, positivitat i optimisme.
Bon rotllo, que diem,
bon,
no?
I
sí,
aquest bon rotllo,
tenim
que és
ganes,
el que jo hi pretenc en aquell,
clar,
llibre, perquè arribi també a tots, no?, als joves, als que s'han de casar, perquè aquí tractem de tot, de la vida, de temes de la vida, doncs que agafin el llibre i diguis, ai, el tinc a la taula de tenir, l'obro i a veure què diu aquesta àvia tan eixerida i que fa tants anys que està tractant l'orientació familiar,
sí,
també,
sí,
eh?
Sí. Clar. A més, el tenir capítols curts, no tenim excusa de dir, ostres, és que ara ficar-me a submergir-me en un llibre... Doncs
a vegades no tenim temps, eh?
Doncs aquí pots agafar una frase, dos paginetes, no?, i pensar-hi una mica...
Pensar-hi,
no,
clar,
fills,
ajudar
també.
A pensar també va molt bé, perquè a vegades el que t'ho has dit anem tan accelerats. Mira, lo de l'actitud positiva i això que dèiem de veure els fets, els problemes, solucions, en els casos d'orientació familiar... Aquí surt sempre, vull dir que jo que em sembla que ja fa 40 o 50 anys que m'hi dedico,
no?
Doncs puc enraonar una mica amb seguretat, eh? Uh-huh. Amb prepotència no, perquè cada dia aprenc i penso que hem d'aprendre sempre i rectificar sempre i agrair sempre i estar ara, content sempre.
Això
és no amb somriures postissos, eh? Cuidado, que aquestes disbarats que surten a vegades... Obres a la xarxa, no? I just entren coses al Facebook i dius... Sí, sí, d'acord. Sí, comença el dia con una... Empieza el dia con una sonrisa. Bueno, sí, però si has passat una nit amb mal de queixal, deixa'm que comenci el dia amb la boca tancada i anar-me a prendre un gelocatil.
No?
Exacte. I deixa'm exterioritzar a casa meva que tinc mal de queixal i que tindré una estona que no els hi parlaré gaire amb la meva energia acostumada... Mm. Llavors, no pot ser tampoc aquest... Això no és ser positiu, això és ser fals, eh? Vull dir, està bé ocupar-te els altres i tenir un somriure afable quan es necessita, però no està bé somriure per tot sense explicar
sense
a vegades
sentir,
el que,
vegades,
el que
no?
et passa. Uh-huh. Si et passa una cosa malament, és positiu exterioritzar-ho i explicar-ho.
Si tens un dolor. Que vegin que som humans i que hi ha dies
clar,
de tot, no?
De tot. Compartir.
Parlàvem d'orientació familiar, suposo que també perquè els nostres fills siguin alegres, positius, sí. Que estiguin de bones, això també ho hem de predicar una mica a casa, que a vegades critiquem potser companys de feina o ja. Estem sempre molt cansats o fins i tot posem programes a la tele on tota l'estona es barallen i discuteixen.
És que aquests programes a mi em dolen.
Això no eduquen la positivitat,
no.
Perquè és un debat escridassant-se constantment.
És que a mi sembla que això de pensar que els... A veure, a vegades ens podem confondre amb els fills, de dir... Clar, jo el que és més important és que el meu fill arribi a ser una persona i que tingui una llibertat responsable, per tant, que sigui autònom i que sigui feliç, entre cometes, perquè feliç en aquesta vida, doncs sempre ja saps que
moments,
seràs feliç
no?
al cel.
Moments...
De felicitats, moment de plaer, sí, però la felicitat completa no es té, ja ho veus tu, perquè llavors estaries aliena a tot el dolor del món, no? Però llavors, hi ha el problema de que amb un nen petit li deixis fer tot el que ell vol fer, eh? I que arriben a grans i et diuen és que jo faig el que em dóna la gana, perquè el papà i la mà jo ja no parlo dels hiperprotegits ni de les sobreproteccions, que això també es fa molt. Parlo de bons pares, eh? Que deixen que els fills facin el que vulguin sense marcar-los una ruta. Llavors, amb aquesta ruta, el que sí és segur és pensar que tots els missatges que reben a la televisió d'aquests crits que em dius tu, o de bronques,
o per
un exemple,
mateixos,
un gran hermano o nosaltres, són molt negatius i que perjudiquen tot el seu cor, la seva ànima, els seus sentiments, i si més no perden el temps. Llavors, això ho soluciones, és fàcil. També hi ha moltes activitats, molts esplais, sempre que el nen li agradi, que li deixis triar en ell al sortir d'escola i que no se't quedi enganxat a la tele, doncs perquè el pare o la mare en aquell moment estan treballant i el nen ja és una mica gran i ha agafat la clau i ha entrat a casa. Però llavors una mica... ocupar-se dels fills.
No, i buscar el que deies, no? Alguna alternativa perquè sí que vegin positivitat, que no es vegin davant la tele o que no es vegin sempre en una espiral de coses negatives. Victòria, parlaríem amb tu tot el vespre. La
a mi,
veritat, és un
jo
plaer
també,
tenir-te
Magda,
aquí.
Que
la veritat que
tu,
sigui de positivitat,
teves...
sigui de l'amistat, no
tant.
D'educar en positiu, d'orientació familiar, en saps moltíssim. És bueno, un plaer tenir-te aquí.
Gràcies, Magda.
I recordem que el llibre, l'últim llibre de la Victòria Cardona, que en té moltíssims d'orientació familiar, però el seu darrer treball es diu Educar amb 100 piulades, l'abecedari de les persones positives, i és de l'editorial Flor de Lis, i us agradarà moltíssim, i moltes gràcies per avui haver-nos el presentat.
Moltes gràcies a vosaltres, a Ràdio Estel, que m'ho estimo moltíssim, i Catalunya Cristiana per haver-me convidat.
Doncs moltes gràcies, Victòria. Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui del Paraules d'Amor. Nosaltres ens acomiadem fins al dimarts que ve, ja ho sabeu. Cada dimarts a les 8 del vespre, Paraules d'Amor a Ràdio Estel. No ens falteu.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.